Bon dia, són les 10, us parla Pere Gilard. En marxa, des d'aquesta hora, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el judici als exmembres de la Mesa del Parlament i a l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, per suposada desobediència al Tribunal Suprem. Avui, l'última sessió serà el torn dels informes finals de les defenses i acusacions i també dels últims parlaments. I ho acabem de saber, un donant de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida va permetre fer 5 trasplantaments a 4 persones durant la segona setmana de juliol, en ple rebrot de la Covid-19 al Segrià, segons ha informat el Departament de Salut. El dispositiu va mobilitzar més de 100 professionals sanitaris i no sanitaris de diferents hospitals o entitats, un d'ells de l'Estat. Mentrestant, el Departament de Salut fa un crit d'alerta per l'augment de casos arreu de Catalunya i en especial a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha advertit que Catalunya viu uns dies crítics per l'evolució de la pandèmia.
En uns dies crítics, sobretot en aquesta, en tota aquesta àrea metropolitana, que és l'àrea més poblada de Catalunya.
Els responsables sanitaris alerten que el sistema no està tensat, però que la tendència és preocupant. Més qüestions relacionat en aquest cas amb... a la planta química Lubrizol, al bell mig de Sant Cugat del Vallès. L'associació de pimes de la ciutat ha celebrat la decisió del jutge, però encara vol treballar per garantir la seguretat a la zona. Ens amplien des de Cugat Mèdia, Sergio Morales, bon dia.
Bon dia. L'Associació de Pimes de Sant Cugat celebra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la llicència ambiental indefinida a Lubrizol. L'entitat considera que el jutge reconeix la perillositat que suposa una empresa com aquesta al teixit urbà de Sant Cugat i que els procediments que s'han utilitzat en la tramitació dels permisos no s'han ajustat a dret. Sobre el possible aixecament de les limitacions urbanístiques al polígon de Can Magí, que es pot derivar quan la sentència sigui ferma, l'associació considera que no és suficient si el que es pretén és protegir veritablement la població. L'entitat anuncia que seguirà impulsant les accions administratives o judicials pertinents perquè l'activitat de la planta química deixi de ser perillosa, sigui compatible urbanísticament i no suposi cap risc per la ciutadania.
Gràcies, Sergio. I encara el Sant Jordi d'estiu deixa un volum superior de vendes de llibres respecte a roses i un impacte desigual al territori en funció dels rebrots de les últimes setmanes. El sector de llibres mostra satisfet d'haver traslladat la data al 23 de juliol, mentre que les floristeries no han venut tot el que esperaven i demanen que durant la propera setmana se'ls compri l'estoc acumulat. I pel que fa als esports, Barça B, Sabadell i Cornellà s'han classificat per la tercera i definitiva eliminatòria d'ascens al play-off per pujar a la segona divisió A de futbol. Un equip català té garantit l'ascens perquè en la ronda final s'enfrontaran Barça B i Sabadell, mentre que el Cornellà jugarà contra el Castelló. Tanquem aquesta hora amb cultura, Pol Peiró.
El Teatre Auditori Sant Cugat ja prepara la nova temporada i ho fa a partir del 15 de setembre amb la venda habitual d'abonaments, però també repescant aquells espectacles que no es van poder celebrar.
Gràcies, Pol. Això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
De 9 a 11 del matí, obert per vacances.
Les 10 i 4 minuts. Obrim aquesta segona hora d'aquest divendres fent una sortida pel territori. Posem avui els peus en un càmping emblemàtic de l'Escala, el càmping Illa Mateua, a tocar d'una platja bucòlica com la Cala Montlló. I anem en un moment en què els ànims no estan massa alts i és que l'ocupació està molt per sota del que seria el normal en aquesta època de l'any. I anem en directe a través de la nostra companya, la Cristina Cantal, de Ràdio L'Escala. Cristina, bon dia.
Molt bon dia, Carles. Doncs sí, tu deies, l'ocupació dia d'avui doncs, en càmpings i hotels doncs, és molt baixa considerant que estem a finals de juliol. Hem de dir que de mitjana aquí a l'Alt Empordà està entre un 35% i un 40%, i doncs, aquesta desinformació, aquesta obligatorietat de dur la mascareta doncs, ha fet que moltes reserves es cancel·lessin malauradament i que el turisme estranger doncs, sembla que no acabi d'aterrar a l'Empordà. Això és el que diuen les dades genèriques, però avui què et sembla si anem a trepitjar territori i ho constatem des de primera línia? I tinc aquí al meu costat a la gerent del càmping Guilla Mateua de l'Escala, l'Eva Trias. Bon dia, Eva.
Hola, molt bon dia.
Eva, bon dia també. Quina és la situació actual d'ocupació al vostre càmping ara mateix en un cap de setmana del ple mes de juliol?
Bé, el cap de setmana la veritat és que s'activa una mica. Tenim, el turisme ha canviat, el que parlàvem ja abans és que realment el turisme nacional doncs, està fent l'esforç o s'està quedant aquí, llavors això activa bastant els caps de setmana, llavors el cap de setmana sí que podem arribar a aquest 35 que parlàvem.
Heu tingut cancel·lacions, però realment es nota aquesta por, diguéssim, que ha fet que aquelles persones que ja tinguessin aquesta reserva diguessin, uf, doncs em tiro enrere.
Doncs sí, el que parlàvem, el turisme nacional sí que s'ha quedat per aquí, però l'estranger, i en concret l'holandès, que és el que més està a la nostra zona i sobretot als càmpings, ells estan molt acostumats al càmping i hem tingut bastanta cancel·lació. Ens hem trobat que molts ja, quan va començar tot el tema, varen passar les seves reserves a l'any vinent, perquè són clients de molts anys i són fidels, i ells tenen clar que volen tornar, que els agrada l'entorn, que els agrada el lloc. Llavors s'estimaven més passar-ho l'any que ve. Llavors vam tenir una altra part d'aquests clients, sobretot holandesos, que van decidir que esperaven a veure com anava la situació i estaven animats fins que va arribar el tema de les mascaretes obligatòries.
I aquí...
Llavors aquí hem tingut una davallada, hem tingut una altra vegada una davallada de clients que, bueno, a Holanda ens expliquen que no és obligatori portar mascareta, només al transport públic. Llavors, lògic que no vulguin venir a passar 15 dies de les seves vacances amb mascareta contínuament. Però també tenim tots aquests holandesos que encara han sigut atrevits i han vingut i estan encantats i ens diuen que s'està més bé aquí que als càmpings holandesos, perquè els càmpings holandesos estan pleníssims i aquí els hi dones també seguretat i més tranquil·litat, que realment el risc de contagi per ells aquí és molt menor, que estan encantadíssims. Llavors, bueno, tenim aquests dues maneres de pensar.
Referència al cas als holandesos, però no sé si creus que hi ha una mica de desinformació fora de les fronteres de l'estat espanyol. Clar, manca d'informació, vull dir, amb el que està passant, per exemple, aquí, que ho deies, hi ha moltes zones molt segures.
Sí, sí, mera desinformació n'hi ha i entenc que els països amb la situació i el que hem viscut tenen una mica de por que torni a passar el mateix. Llavors sí que escoltes notícies als canals francesos o holandesos i aconsellen que no es mogui la gent, que es quedin en el país i que facin turisme, no? Una mica el que estem fent tots al final.
Jugant amb el turisme de proximitat, tots els països estem fent el mateix. Doncs volem transmetre aquesta seguretat i aquesta alegria d'estar en un càmping. Quines mesures es... però precisament és segur estar precisament en els càmpings de la Costa Brava ara mateix.
Doncs sí, bé, hem hagut de prendre mesures com tothom, el tema de guardar les distàncies de seguretat, portar mascaretes, zones comuns, dins el càmping s'ha de portar mascareta, doncs zones comuns, l'hem de portar en trajectes, per exemple, quan anem a la piscina, però sempre, el que comentàvem, hi ha tan poca afluència, no és una cosa greu, que les distàncies poden complir molt bé. Llavors, hi ha també normes una mica absurdes, com el haver de portar una mascareta fins a arribar a la piscina, i un cop arribo a la piscina me la puc treure per prendre el sol i banyar-me. Bé, l'aforament de les piscines també és menor, però cal dir que haver-hi menys gent és molt més fàcil també de complir tot això. El tema de tenir gels hidroalcohòlics a tot arreu també és fàcil, i nosaltres el que fem també és que dos cops al dia o tres ens dediquem a desinfectar totes les zones que creiem que són més importants. Això és iniciativa pròpia, però tenim amb el manteniment, doncs desinfectem les fonts, per exemple, desinfectem les dutxes de les piscines, tots els paviments que podem trepitjar, i una mica és anar mantinguent tot això, a part que la neteja, per suposat, és ara molt més. Tenim també els aforaments de zones comuns, dutxes, sanitaris, doncs el 50%, obertes la meitat, i bé, com hi ha menys gent, és molt més fàcil de fer.
I els clients ho respecten, per part vostra aquesta higiene hi és, però els clients doncs, respecten totes aquestes mesures?
La veritat és que sí, la gent està molt conscienciada i no és difícil, inclús els estrangers que s'han atrevit, que sembla que no tenen tant a l'acostum, ells no ho troben inconvenient, al contrari, ho viuen més aviat com una cosa pues, normal i que s'ha de fer. Crec que vist des de la distància és diferent, un cop estan aquí, ara parlàvem que inclús en la pàgina del Facebook algun que ha estat aquí pues, ho explica i els altres doncs, s'animen a dir, ostres, doncs mira, resulta que no estan tan malament, que no és tan greu, vull dir que una mica també no, la positivitat aquesta un cop han trepitjat aquí, i és.
Eva, una pregunta. No sé si amb aquesta no arribada d'aquests turistes habituals al vostre càmping, no sé si podreu salvar, què es diu, aquesta temporada d'estiu vosaltres.
Bé, jo sóc molt, molt, molt positiva.
Ho hem de ser-ho, ho hem de ser-ho.
No... salvar...
Sembla que tenim problemes, que hem perdut aquesta connexió.
I el que
ara
havíem d'haver fet, sí.
Ara sí, ara sí, t'escoltem. Sí,
els càmpings pràcticament hem obert tots a 1 de juliol. Llavors, clar, salvar la temporada amb tot el que hem perdut ja de Setmana Santa és bastant impossible, i el que sí que tenim clar i la premissa número 1 és anar fent, anar visquent, i veurem com va, però bé, hem de seguir i hem d'estar animats.
Clar que sí, sempre positius, i precisament el que volem fer és que els oients que ens estan escoltant, que s'animin d'arreu de Catalunya, aquest turisme interior que ens estigueu escoltant a la Costa Brava us vol acollir. Què caracteritza unes vacances campistes? Realment al nord d'Europa hi ha molta tradició, aquí potser ens costa una mica més, però realment qui va al càmping diuen que sempre hi torna.
Doncs sí, i el que ha estat molt important és estar a l'aire lliure, això és el més important d'un càmping, el poder gaudir a l'aire lliure de les piscines, de la platja, del bosc, aquí que tenim tot aquí a la mà, no? Podem anar a caminar com podem anar a fer algun esport d'aventura, hi ha tantes coses per fer, i aquest any, sobretot, tota aquesta gent que ha hagut d'estar tancada per mala sort en pisos o en llocs que no tenien ni una sortida, el que més agraeixen és poder venir aquí a l'aire lliure, en definitiva és respirar i agafar energia pel que pugui venir.
I en el cas de que la cosa s'animi, pot ser que s'allargui temporada per compensar aquests mesos que heu estat tancats?
Doncs sí, nosaltres hem plantejat inclús aquest any de tenir obert fins a l'1 de novembre. Normalment tancàvem a finals d'octubre, a partir del 20, i aquest any hem allargat a l'1. Ens trobem gent que feia les temporades, pretemporades, que en diguem, que era la temporada que es feia de Setmana Santa a Sant Joan, que no l'han pogut gaudir, llavors els hem donat la possibilitat de que la facin posterior. Llavors vindran ara a finals d'agost i podran allargar. Llavors això, la veritat, és que s'ha activat bastant. Hi ha molt de moviment a aquest nivell. I creiem que això... si podem arribar una mica a finals d'octubre, ens pot ajudar a tots.
Cristina, doncs escolta, jo et deixo el càmping, crec que avui a l'Escala fa molt bon dia, o sigui que acompanya-no a deixar-se anar per aquesta tenda de campanya, per aquestes instal·lacions del càmping i passar el dia de forma molt relaxada, oi?
I tant, el que farem és posar-nos una mica de crema solar, que jo sóc molt blanqueta, Carles, i si no és aquí, avui em puc perjudicar i a gaudir doncs, d'aquest càmping que, com bé dius, està a l'aire lliure i és la gràcia doncs, que té de poder doncs, tenir aquest establiment a la natura.
Agraïm a la gerent del càmping i a Mateua de l'Escala, la Eva Trias, que ens hagi atès també aquest matí a l'Obert per Vacances. Gràcies i bon estiu.
Gràcies a vosaltres.
Obert per Vacances, cada matí a la teva ràdio de proximitat.
Bones, sóc lo Senyor Postu i una cançó que podria recomanar per l'estiu, sense ànims de fer-me pesat, és lo Soc de l'Oest de lo Pardal Roquer. Lo que crec que a l'estiu pere més, una versió així més animadeta, com pot ser la dels Pastorets Rock o la de República Ska, que crec que fa molt de festa major. Vinga, un saludo i que vagi molt bé.
Pedra i fang. On el blau de cel és tot el que tenim de mar. Deixa't en l'horitzó un estel brillant.
avui al voltant pel món ens acompanya la Míriam Correa. Ella és educadora social, va marxar fa 2 anys fins a l'illa grega de Lesbos i s'hi va quedar per treballar. Ens acompanya en directe des del camp de refugiats a Mòria. Míriam, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com va aquest matí?
Va bé, molta calor, però bona actitud.
Tu vas anar per fer un voluntariat d'un mes i portes 2 anys i t'hi has quedat.
Sí, vaig anar per un mes perquè tenia vacances a la meva feina a Catalunya i em van oferir una feina al cap de 2 dies d'estar aquí. I, bueno, no ho vaig pensar massa i em vaig quedar.
Suposo que anar a fer aquest voluntariat és el que et va portar fins a l'illa de Lesbos, no?
Sí, ja feia anys, des del 2015, que tenia molta curiositat per la temàtica dels refugiats i tenia moltes ganes de venir aquí a treballar dins de la meva àrea d'especialitat. I, bueno, el 2018 vaig trobar el moment.
Quina és la teva tasca que fas als camps de refugiats a Lesbos?
Jo sóc la directora de l'àrea de suport psicosocial a una ONG independent i la meva tasca és una mica una mescla entre el que és el treballador social, l'educador social i el psicòleg. Actualment estem buscant un equip multidisciplinar per poder tenir un psicòleg de veritat, un treballador social de veritat i jo, però jo de carrera sóc educadora social i, bueno, m'encarrego d'implementar projectes socioeducatius i de suport psicosocial amb menors no acompanyats.
I quina és l'actual situació? Perquè, clar, els mitjans de comunicació es parla molt del camp de refugiats a Lesbos, sobretot quan hi ha alguna notícia que fa referència a la situació d'aquests refugiats. Però, per exemple, aquest estiu, amb tota la pandèmia mundial, almenys aquí se'n parla poc de l'actual situació a Lesbos.
Clar, es parla poc perquè tots els països actualment estan en crisi, no?, amb la pandèmia i ja ho entenem. El que està passant aquí a Lesbos amb el Covid és que, bueno, ha canviat el paradigma de funcionament a la illa, bàsicament. Abans hi havia una resposta més de cara a l'educació o altres serveis més consistents i de llarga durada, intervencions més de llarga durada, i ara mateix estem enfocats en emergències perquè, a part de que hi ha hagut alguns casos aïllats a la illa de Covid per part dels grecs locals d'aquí, hem hagut de tractar d'inventar, perquè no hi havia cap protocol per Covid ni per cap tipus de pandèmia, hem hagut d'inventar algun tipus de protocol i intervenció de cara a què passa si arriba la pandèmia aquí. I quan dic aquí, vull dir al camp de Mòria, on hi havia en el seu moment, quan va començar la Covid, quasi 20.000 refugiats.
Per sort tinc entès, no?, que no hi ha hagut molts casos.
A la illa n'hi va haver-hi, quan va començar la crisi de la Covid, van haver-hi 3 casos i actualment n'hi ha 3 casos més i estan, ja han lidiat amb ells. Els refugiats, quan arriben a la illa, no és com abans, ja no van a Mòria directament, van a una àrea especial on estan en quarantena durant 2 setmanes, per tant, si ha vingut algú amb Covid, què ha passat? Ha estat en quarantena, tots els que han estat en contacte amb ell han estat en quarantena en aquesta àrea i, per tant, no ha hagut cap problema major.
Míriam, jo quan també recordo notícies que ens arriben des de l'illa de Lesbos, em ve al cap situacions polítiques que s'han viscut també en aquest camp de refugiats. La situació política també és complicada alhora per als cooperants, per als voluntaris.
És molt complicada actualment. L'octubre de l'any passat va guanyar la no extrema dreta, però quasi, la dreta tradicionalista i profunda de Grècia, i això va canviar completament el curs de la història per tots els que treballem i també pels refugiats. Clar, el que va passar és que el nou govern, que ja no és socialista com el d'abans, ara doncs, té una actitud frontalment contrària cap a la crisi dels refugiats i el que està fent és crear nous protocols i pòlisses per tractar de fer una mica de pressió psicològica tant a refugiats com a treballadors, per ficar les coses una mica més complicades del que són ja de per si.
Míriam, clar, tu estàs en una illa grega, Lesbos, que abans que arribessin aquests milers de refugiats, que malauradament estan en aquest camp de refugiats, clar, era una illa turística, no?, com moltes altres a Grècia, i un sector turístic que justament ara ja no existeix en aquesta illa.
No, i és un dels motius pels quals els grecs locals culpen a voluntaris, ONGs i els mateixos refugiats. Tot i que, segons fonts fidedignes que, bueno, coneixem de molt a prop, ens han dit que el turisme realment va acabar fa 10 anys. Per tant, no quadra amb què pugui haver estat pels refugiats en si. Tot i així, la història diu que sí que va ser per aquest motiu i hi ha molt de ressentiment per aquest motiu, perquè Grècia està sumida en una crisi econòmica, com ja sabeu, i Lesbos, per ser una illa que està tan apartada de la península i tan a prop de Turquia, està patint les conseqüències d'una forma molt més ferotge que altres illes, com pot ser Mykonos.
Míriam, com ens hem d'imaginar una illa com Lesbos? Quin és el seu paisatge? Com són les seves platges?
Lesbos és un lloc molt curiós perquè és, dos tipus de Lesbos conviuen en un mateix espai. Per un lloc tenim la Lesbos tranquil·la, platges molt semblants a la Costa Brava, aigües cristal·lines, pedres, vegetació verda, un paisatge molt, molt mediterrani, molt semblant al de l'Alt Empordà, i petits pobles de 300 habitants. La capital té 22.000, però la resta de pobles són molt petits i estan enmig de les muntanyes. I per l'altra part tens el món humanitari, no? Voluntaris de tot arreu del món, polítics, camps de refugiats, diversos camps de refugiats a la illa, i són dues dinàmiques que conviuen amb dos ritmes completament diferents en el mateix espai, no? Els grecs amb la seva tranquil·litat, el seu cafè, les seves tavernes, el sortir al carrer tot el dia, el viure una vida molt, molt quotidiana, molt mundana, i per una altra part, tot aquest tema internacional, no? I de refugiats, on la gent pues, lluita per aconseguir un mínim de dignitat.
I aquesta convivència que tu fas referència, Míriam, no sé si hi ha relació entre la gent, els autòctons a Lesbos, els cooperants, els refugiats... No sé com hi ha aquesta mena de convivència entre tantes cultures.
I aquesta és la major característica de l'assumpte, és que estan completament segregades aquestes dues realitats. Els grecs fan la seva dinàmica, internacionals i refugiats fan la seva. No vull generalitzar al màxim, perquè és cert que hi ha alguns grecs que estan col·laborant amb ONGs, que treballen per ONGs i que fan una feina demencial, molt bona. Però si hem de basar-nos en números i estadístiques, sí, la gran majoria de grecs no saben absolutament res del que està passant en la seva pròpia illa i malauradament tenen un discurs molt negatiu que ve heredat dels polítics. Polítics que han creat aquest discurs, evidentment, per separar a les poblacions i que no hi hagi solidaritat.
Per acabar, Míriam, projectes de futur, portes 2 anys a Lesbos, no sé si la teva idea és seguir treballant aquí o canviar d'ambient.
Ara per ara estem bé aquí. Estic a punt de començar la setmana que ve un nou projecte socioeducatiu i amb teràpia psicomotriu i arts, les seccions custodiades del govern al dins de Can de Mòria, on hi ha 170 menors no acompanyats, i estic acabant de planejar coses i comencem la setmana que ve, així que ara mateix molt il·lusionada de començar aquest projecte i veure com va i com aterra la illa el nou equip que tindrem, com ens podem expandir. Llavors ara mateix centrada en això.
Doncs avui hem fet aquesta volta pel món a través de la veu i també de tot el que ens ha explicat d'aquesta experiència des de la illa grega de Lesbos. Aquesta volta al món. Gràcies, Míriam.
Adéu, bon dia.
Fem una volta al món.
Ara mateix passen 7 minuts, 11:15 del matí. I ara volem obrir una de les poques seccions que encara queden per descobrir, per estrenar a l'Obert per Vacances. Aquesta l'hem anomenat la Festa Major Confinada i durant aquesta estona volem explicar-vos com s'adaptaran a la pandèmia les festes majors de diferents punts del territori. Avui per inaugurar aquest espai anem fins a Mataró, fins a la capital del Maresme, on aquesta setmana haurien de començar les Santes. Per parlar de les Santes, saludem a la nostra companya de Mataró Ràdio, la Laia Sant Miquel. Laia, bon dia.
Bon dia de nou, Carles. Efectivament, aquest cap de setmana havien de començar unes Santes, t'he de dir, diferents a les que estem acostumats cada any. Ni desvetllament bellugós, ni nit boja, ni no n'hi ha prou, ni dormides de les comparses institucionals. Mesos enrere, i amb les previsions sanitàries que hi havia, unes que no han canviat massa a dia d'avui, des de l'Ajuntament de Mataró es va decidir repensar i adaptar la Festa Major de la ciutat. D'entrada li van canviar el nom. Va passar de dir-se Les Santes a Mataró Sanlaire i havia de tenir lloc, com bé deies, els dies 25, 26 i 27 de juliol. Així ho explicava la regidora de llavors de Cultura, Maria José Pérez Carrasco.
No seran unes santes com les coneixem, seran unes santes molt diferents, amb una programació diferent, amb espais diferents i amb horaris diferents. I precisament, des del llogament és impossible, no podrem fer correfocs, o sigui, massius, però hem tingut en compte la cultura de tradició i hem tingut en compte l'esperit de la festa.
Em sembla que entre la nova programació i la que finalment es podrà fer, Laia, hi ha bastanta diferència, oi?
Doncs això mateix, del que s'havia previst al que s'acabarà fent, hi ha un tros, i és que des del consistori mataroní no s'ha volgut prendre riscos innecessaris. En un principi, com dèiem, el Mataró Sanlaire, les noves santes, contemplaven 56 actuacions fetes per al voltant d'un 90% de músics o de persones locals que havien de tenir lloc en 8 escenaris diferents repartits per tota la ciutat, per així afavorir que cadascú pues, intentés aproximar-se a aquell escenari que li quedés més a prop. Tot i així, aquesta nova celebració havia de servir també per homenatjar els sanitaris per la tasca feta durant la pandèmia, un objectiu que va implementar l'Ajuntament a aquestes noves santes. I el nou regidor de Cultura, Xesco Gomar, va afirmar l'altre dia que un dels motius pels quals no es podien tirar endavant aquesta festa major nova era precisament que si la programació estava dedicada a homenatjar els sanitaris i aquests estaven demanant, sisplau, prudència i prevenció a l'hora de no ajuntar-se amb grups grans i així, els hi semblava imprudent tirar endavant la nova programació que al final hagués aconseguit aglomeracions de gent. Escoltem, doncs, el nou regidor de Cultura, Xesco Gomar.
Posar en marxa o posar a disposició de la ciutadania un homenatge quan els homenatjats estan demanant-nos que siguem responsables, que evitem el contacte, que respectem les mesures i les prevencions que ells ens posen damunt de la taula, a mi personalment em semblava molt contradictori i amb l'alcalde ràpidament, després, com insisteixo, després de l'anunci de la Generalitat amb les restriccions a l'àrea metropolitana, varen decidir, i estàvem els dos d'acord, que la millor solució era posposar aquesta festivitat.
Laia, la gran pregunta, què s'acabarà fent llavors aquest cap de setmana a Mataró?
Bé, perquè ells nostàlgics que vulguin sentir les santes de prop tindran un petit tastet. Hi ha confirmada una missa adaptada de les santes, hi ha una mostra de Mataró és festa que s'obrirà el dia 30 de juliol a Can Marfà, per tant no ben bé aquest cap de setmana, sinó a partir de la setmana que ve, i hi haurà l'exposició durant 3 dies, aquests 3 dies, 25-27, de les figures institucionals al vestíbul de l'Ajuntament. Per participar en alguna d'aquestes 3 activitats, importantíssim, es requerirà una inscripció prèvia, perquè així és la manera que l'Ajuntament vol limitar una miqueta l'aforament. A banda d'aquestes 3 activitats, des de la televisió de Mataró també s'oferirà una programació especial que rememorarà els grans moments de la festa major. Així doncs, s'iniciarà amb la retransmissió de la missa de les Santes des de la Basílica de Santa Maria i continuarà amb la recuperació d'alguns dels principals actes de la festa.
Llavors, les altres activitats que s'havien previst celebrar quedaran totalment suspeses, no?
Bé, no, la idea és que, tal com va explicar el regidor de Cultura, no és que se suspenguin tota la resta d'activitats, sinó que es puguin reprogramar per més endavant, això sí, sempre i quan la situació sanitària ho permeti. Perdona'm, que els tècnics em deien que aquesta programació no només es farà per Mataró Televisió, sinó també per Mataró Ràdio, així que els oients que ens estiguin escoltant ara també podran seguir aquesta rememoració de la festa major.
Molt bé. Laia, escolta, no sé, com a mataronina, el sentiment aquest de que aquest any no hi hagi santes, perquè, clar, Santes i Mataró són dues paraules que van molt lligades i que hi ha molt esperit de festa, no?
Sí, és complicat. És una situació que es viu amb... S'ha viscut amb molta incertesa, perquè és això, hi ha hagut dues adaptacions de la festa i al final els mataronins més arraigats, diguem, a la ciutat, acaben considerant que aquesta festa al final no és ben bé les Santes, no se li pot dir les Santes, sinó que és una versió no 2.0, sinó 3 o 4.0 del que hauria d'acabar sent.
No sé si hi haurà alguna alternativa, perquè clar, aquesta baixada de gegants que hi ha cada any, i després hi ha la nit boja, el Parc Central i tal, no sé, aquest any, no sé si molta gent potser farà alguna cosa a casa, es convocarà alguna història a terrats o a balcons...
Veurem si alguna iniciativa d'aquestes, pel que fa a nivell de ciutadans, amics, per exemple, intentaran penjar la bandera al balcó, intentar seguir alguna tradició d'aquestes que es pugui fer des de casa, però bé, tot el que implica les santes d'aglomeracions o festes al carrer, tot això per descomptat que quedarà més que aplaçat, i veurem si ho podem recuperar en breus, perquè clar, no sé al final fins a quin punt té sentit celebrar unes festes que van molt lligades a l'estiu, potser de cara a la tardor.
Molt bé, doncs, Laia, serem pendents. Cap de setmana de Festa Major a Mataró. Gràcies, Laia.
Això farem, Carles, gràcies.
Obert per vacances, cada matí a la teva ràdio de proximitat.
Ara mateix són 10:45 del matí. Nosaltres seguim en directe a l'Obert per Vacances. I els divendres, atenció, perquè ens enriurem una miqueta de nosaltres, la gent que cada dia us acompanyem des de la vostra ràdio de proximitat, perquè volem escoltar alguna de les pífies de cada emissora, de cada municipi, i per això cada divendres el que farem és anar fins a Ràdio Arenys i saludar el nostre company Joan Bosch. Joan, bon dia, què tal?
Bon dia, Carles. Què tal, com estem?
Molt bé, i tu com va el matí?
Doncs bé, escolta, em sembla que ha sortit una mica el solet, que estava tot ennuvolat, i ara sembla que podrem sortir de nou al carrer, a la platja, on calgui, però sempre escoltar la ràdio.
I tant que sí, i sempre la ràdio fa que moltes vegades ens equivoquem, jo el primer.
Ai, sí.
I tot això queda enregistrat, i el que farem nosaltres cada divendres és fer com una mena de top d'algunes de les pífies a diverses emissores locals que en aquest cas participem a l'Obert per Vacances. Deixa'm dir una cosa abans de començar, Joan, si et sembla.
Digue'm.
Tenim un WhatsApp del programa, jo explico perquè sí. La gent també és interactiu, aquest espai, eh? També hi podrà participar.
Molt bé.
T'explico, hi ha un WhatsApp del programa que és el 659-00-4274. Torno a repetir, eh? 659, apunta-t'ho bé, eh?
A veure.
659-00-4274. La gent des de casa haurà de triar quina és la pífia que més els fa riure, que més els agrada. Ens ho ha de dir amb un missatge de text, ens ha de dir, jo la pífia de ràdio tal, o de ràdio Pasqual, m'estic inventant les ràdios, eh? Sens dubte. I, en aquest cas, entre tots els missatges que rebem, sortejarem un lot, atenció, de galetes Trias. Què et sembla? T'agraden o no?
M'encanten les galetes Trias. Són les meves preferides, que vols que
digui? Doncs mira, quina casualitat. Doncs,
jo no puc participar, però jo de vosaltres ho faria, eh?
Doncs ja ho sabeu, eh? Ens ho és al WhatsApp 659-00-4274, eh? Entre totes les comunicacions, entre tots els missatges, sortejarem aquest lot de galetes Trias que, per cert, us l'enviaran a casa vostra, eh? Escolta, Joan, tenim moltes pífies avui per començar aquest espai, no?
Sí, doncs jo de vosaltres no m'ho perdria perquè la cosa promet, tenim moments ben divertits que ens han fet arribar, per exemple, des de Constantí Ràdio o Ona Bages. Què et sembla si comencem, però, amb Ràdio Ciutat de Badalona, que no sé si
mira,
coneixes
quina casualitat.
Aquesta emissora.
Què passa, Ràdio Ciutat de Badalona?
Què passa, Carles, quan un convidat pateix sordesa?
Senyor Villalbí, bon dia.
Sí.
Hola, bon dia, senyor Villalbí.
Bon dia.
Ens pot explicar una miqueta què és el que ens...
Si no em parla més alt i més a poc, hauré de tallar. Em sap greu, ja, la meva senyora, aquí entrevistin bé. A veure, per favor, un moment.
Molt bé, gràcies. Hi ha un petit problema, hem de comentar que el senyor Villalbí té un petit problema d'oïda, com hem pogut escoltar. Senyora Maria Teresa Roca,
sí.
Bon dia. Què és el que ens presenta, Fragmentacions?
Què ens presenta? Què vol dir que ens presenta?
És boníssim, això, eh? Resulta que el convidat, no? Clar, patia un problema de sordesa i que, clar, el Miquel López, que crec que era...
Ho va tenir complicat, sí. Per seguir endavant.
Sí, molt complicat, que era el periodista, en aquest cas, fins i tot li pregunta si s'hi pot posar la senyora, i la senyora, clar, no té ni idea del que li pregunta el periodista. Bé, moltes vegades a la ràdio ens podem trobar de tot, eh? De tot.
De tot i més. A veure, tu, Carles, a vegades no se't queda travada una paraula que no hi ha manera també que
moltes vegades,
surti?
Moltes vegades. I mira, fins i tot quan te l'apuntes al guió te la separes, eh? Però
sí,
tot i així...
Tot i així costa, eh?
Costa.
Doncs això és el que li va passar al Jordi Martín, de sí. Constantí Ràdio, amb la paraula pensionistes. A veure, digue-la.
Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dijous 28 de novembre. Fem una pausa. D'aquí uns moments parlem amb l'Associació de Pensionat de...
Ah.
D'aquí uns moments parlem amb l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Constantí.
És que aquestes paraules són punyeteres, eh? A vegades... A mi em passava a vegades amb generalitat, nen. Se'm trebava, que no vegis.
Sí, no? Sempre hi ha una paraula que la tens, no sé, creuada, eh?
Sí.
I que no hi ha manera. Bé, en aquest cas... Se n'han sortit prou bé, el Jordi Martínez, en aquest cas, a Constantí Ràdio. Pensionistes.
Doncs sí, i la següent ens arriba des de Mataró Ràdio, i és que qui no ha patit en algun moment un atac de riure d'aquells tontos per qualsevol tonteria o simplement perquè sí, eh, Carles? Aquest és el cas d'en Pau, un dels locutors de l'emissora, que no va poder reprimir-se durant un dels boletos matinals de la casa. No té pèrdua. Endavant.
El CGPJ, Carlos Lesmes, i contra 20 magistrats de l'Audiència Nacional i del CGPJ per prevaricació continuada. Ara hi afegeixen, perdó, el nomenament de Carmen Lamela com a nova magistrada de la Sala Segona del Suprem per no tenir mèrits ni capacitats acreditades pel càrrec. Tot seguit els esports amb Mariano.
Molt bon dia, Pau.
Hi ha un moment que no pot aguantar, eh?
És que no pot aguantar, és que és molt bo aquest tall, m'encanta.
I més quan arribes a les notícies, no?, que t'has de posar aquest posat seriós, eh?
Sí.
Però quan t'agafa l'atac de riure, t'agafa...
T'agafa.
Sí.
I és molt difícil de treure'l, vull dir, és que és complicat, eh? És complicat, que vols que et digui. Un altre tema que a vegades passa...
Per cert, deixa'm dir una cosa. Joan, hem de fer una ratificació pública, eh?
Digues.
No és a Mataró Ràdio, aquesta pífia que m'ha escoltat.
Vaja.
És a Ràdio Sabadell. Ho dic perquè ho deixem ben clar, eh? Mataró Ràdio no, és a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Un altre tema que a vegades també passa és que ens enregullem, ens quedem sense veu, o surt... algun altre m'han dit pollastre. Ja ens entens, eh? Carles, també.
El pollo. Que ara amb doncs... això del coronavirus, clar, tu imagina't un estudi amb quatre persones i tothom li surt el pollo.
Hosti, mare meva. Ja cal que fem una bona fumigació.
Sí.
Doncs aquest és el cas d'una pífia que ens porta ara el Jordi Casals, que és dona Bages.
Ajuntament de Sant Fruitós. Perdó.
Pobre, el Jordi li surt un pollastre que...
Un bon pollastre, pobret. Un altre que ens arriba des d'Ona Malgrat. La veritat és que és molt simpàtic. A veure, Carles, tu no sé si cantes a la dutxa.
Jo sí, jo em poso la ràdio, i segons la cançó... Doncs això, canto.
I alguna vegada has cantat en directe per la ràdio, no?
No, mai he cantat
allò
en
que...
directe.
No has cantat mai? Doncs a veure, resulta que la gent d'Ona Malgrat la tenim força animadeta en el següent tall durant el programa en el que recorden la figura del gran Louis Armstrong. Això que s'animen a cantar la mítica What a Wonderful World, i bé, la cosa ens segueix així, a veure.
I atenció, perquè avui fa 49 anys que desapareixia Louis Armstrong. And I think to myself, what a wonderful world. És que ve molt de gust.
Què passa?
Escolta, per què no? És que fes aquelles cançons...
Vols imitar-lo?
Tens ganes, no, de fer-ho? O sigui, és una cosa que... No? Bueno, no sé, no es passa si se'n diu això. No sabràs les lletres, potser. No coneixeràs la lletra sencera de la cançó, però si escoltes això... Ja dius, és que tinc ganes de dir-ho, saps?
Si vols animar Carles o la gent que està a casa...
També ens deixaven, mira, un 6 de juliol de fa menys temps, Danny Smith, bateria i cofundador dels The Box Tops, i també Joao Gilberto, qui de fet fa poc, recordeu, commemoràvem el naixement.
Què et sembla, Carles?
Déu-n'hi-do, jo no m'atreveria tant, eh?
I a més és que la clava bastant, eh?
Sí.
La clava bastant.
Sí.
A veure, digues.
Anem a altres moments radiofònics que poden passar...
Poden passar.
En un locutor, aviam.
Anem a parlar de la tos.
Ui, la tos. Ui, la tos. Quan t'agafa la tos...
La tos aquesta que no te s'acaba d'anar, necessites un Ricola i no el tens a mà, doncs resulta que a Badalona...
És que quan t'agafa en directe un atac de tos, ja pots...
Jo m'enfonso.
El problema s'enfonsa,
S'enfonsa. A mi em va passar un dia, vaig tenir que sortir de l'estudi, perquè és que ho passes malament, Doncs anem a escoltar dos exemples de tos de Ràdio Ciutat de Badalona. A veure, la primera tos.
I vam anar precisament a Canàries a jugar i vam guanyar el primer partit a Canàries.
Suposo... Perdó.
Ai.
Domènec.
Digues.
Que m'ha agafat un atac de tos.
El nostre company, Carles Tornero, de Radio Ciutat de Badalona, que això, que li agafa aquest atac de tos...
Déu-n'hi-do, eh?
No, és que a més...
Quin mal tràngol.
El problema també és que quan el convidat el tens per telèfon, una cosa és potser tenir-lo aquí presencial, que et veu la cara i mira, et pot salvar una miqueta, però clar, quan el convidat està per telèfon, a tu t'agafa l'atac de tos, però el convidat no sap ben bé què està passant. I escolta, tenim un altre exemple, oi, Joan?
Doncs sí, escoltem-lo també, vinga. A veure com sona aquesta tos.
Bueno, pues nosotros queremos decir, recordando, perdón, de que mañana, a la mañana, perdón, nos hemos intoxicado. Oh. Vamos a ver si podemos arreglar, sí.
M'encanta. Nos Mare hemos meva. Intoxicado.
Ostres, que bo aquest.
Aquesta és un fragment d'un locutor històric de Radio Ciutat de Badalona, en Pere Soriano, que fa molts anys ja estava a l'emissora. Escolta, Joan, tenim alguna més, oi?
Sí, mira, per acabar, doncs, una altra d'aquestes paraules complicades que a vegades també ens toquen dir per antena com delimitació.
Delimitació?
Delimitació, eh? A veure, tu tens alguna paraula així tabú? Que diguis, aquesta no la dic jo per la
unes quantes, unes quantes, i el que faig moltes vegades és que quan la veig al guió, per exemple, intento buscar un sinònim d'aquesta paraula, que és el més fàcil.
Jo també faig això. Doncs escoltem el Marc, que ens arriba des d'Ona Bages.
D'instal·lació d'una tanca de fusta de delimitació.
Ai, pobre.
Li ha costat,
pobre.
Li ha costat, delimitació.
Li ha costat, pobre Marc, des d'Ona Bages.
Li ha costat. Escolta una cosa, Joan. Mira.
Perdó. Delimitació.
Ara li surt des d'Ona Bages a Marc. Escolta una cosa, Joan.
Digue'm.
La gent des de casa pot triar quina
sí,
és la pífia que més li ha agradat. Ho recordem al WhatsApp del programa.
Si vols enviar-nos un WhatsApp, 659-004274.
És el WhatsApp del programa, 659-004274.
Jo vaig enviar ja.
Sí, ens heu de dir, doncs mira, a mi m'ha agradat aquesta pífia del que sigui, de Ràdio Sabadell, o de Constantí, o d'Ona Bages, o de Ràdio Ciutat de Badalona. Entre tots els missatges, Joan, sortejarem aquest lot de galetes tries. Per cert, teniu durant tot el cap de setmana per anar i dilluns irem al guanyador. I ahir, a la secció de qüestions banals que preguntàvem i vam debatre sobre mar o piscina, hem rebut molts missatges d'arreu del territori i tenim guanyadora, la Fanny, des d'Alcanar, que ens deia que ella prefereix, sens dubte, la platja. Ens deia la Costa Verge, des del sol de riu fins a les cases d'Alcanar. Doncs, Fanny, ens posarem en contacte amb tu perquè guanyes, en aquest cas, aquestes cerveses de Sant Miguel, que també rebràs a casa. Joan,
molt
doncs,
bé.
Cada divendres farem aquest top,
aquí
si
estarem,
et sembla,
i
aviam si el que podrem fer és, al final d'aquesta temporada d'estiu, les pífies més votades per als oients serà la guanyadora, eh? És com
tant,
un petit rànquing que farem aquest estiu. Joan, ens escoltem divendres que ve. Gràcies.
Apa, gràcies.
Aquest estiu no tanquem. Obert per vacances.
segons, arribem a 3 quarts 11 del matí, recta final del programa d'avui i també de la setmana, d'aquesta primera setmana de l'Obert per Vacances, que recordeu, podeu seguir cada matí de 9 a 11 a la vostra ràdio de proximitat, més de 50 emissores de tot Catalunya connectades. I, com sempre, la recta final, jo estic molt ben acompanyat radiofònicament amb les Laures. La Laura Porroy, des d'Emun FM Ràdio. Bon dia, Laura.
Bon divendres, Carles.
Què tal, com està? Com, quin temps fa per les terres al Segrià?
Doncs mira, per les terres de Ponent avui fa sol, però també fa una mica d'aire així fresquet, que també va bé, de tant en tant.
Han baixat les temperatures, Han baixat les temperatures una miqueta. I va, anem a preguntar-li l'altra Laura estimada, la nostra Laura Rovira, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Laura, bon dia.
Molt bon dia, Carles.
I el temps per Tarragona, ara fem com això, corresponsals.
Sí, veu un repàs. Sí. Doncs mira, de moment està aguantant el sol, però sí que és veritat que han baixat una miqueta les temperatures, cosa que s'agraeix, així que de moment molt bé.
Avui divendres tanquem aquesta primera setmana del Challenge, primer repte del TikTok, i per tant, atenció, jo estic nerviós perquè anunciarem guanyador o guanyadora ara mateix d'aquest fantàstic premi que, ho hem de recordar-ho, Laura?
Doncs, recordem un cop més quin serà aquest premi, que cada vegada que ho diem a mi em donen encara més ganes de participar-hi.
I a mi.
El guanyador o guanyadora, que anunciarem en els propers minuts, gaudirà de dues nits gratis amb un galou de màxim 4 persones al càmping Les Palmeres de Tarragona. I podrà gaudir també de la platja llarga, una de les més extenses i úniques de Tarragona, i, bueno, és que està a primeríssima línia de mar, el càmping.
Jo ahir, quan ho vas comentar-ho, vaig entrar al Google Imatges, platja llarga de Tarragona, i escolta, és fantàstica aquesta platja. Tot i que la coneixia, però no la recordava tan bonica, tan maca.
Doncs, Carles, estàs convidadíssim,
Doncs mira,
vulguis.
Anem a fer una fideuà, un arrossito, el que sigui.
Quan vulguis.
I escolteu, una cosa, hem de recordar qui fa possible aquest concurs.
Exacte. Hem de recordar que aquest concurs doncs pots optar, no?, si participes, a dues nits en un càmping diferent de Catalunya. Aquesta setmana doncs era aquest càmping Les Palmeres de Tarragona, i és un premi que s'ha de dir també gràcies a la col·laboració del portal CampingsCat, que doncs ens ofereix aquesta magnífica estada en diferents càmpings de Catalunya.
Doncs li agraïm moltíssim aquesta col·laboració. Laura, escolteu, com ha anat aquesta primera setmana? Perquè, clar, per la ràdio hem anat dient que havia anat molt bé, però és que realment ha anat molt bé.
Estem super, super contentes per tots els vídeos que han fet doncs, els nostres oients, aquests oients tiktokers que han participat. També recordar també que la gent que no tingui TikTok, doncs, si voleu, li podeu dir als vostres amics, nets, germans, a tothom que tingui TikTok, animeu-los també a participar, que s'ho passaran bé fent els nostres vídeos. Com deia, molt contentes per tota aquesta participació i tota la gent doncs, que ha utilitzat el so que hem proposat de la Gemma Polo del grup Roba Estesa.
Doncs sí, perquè han estat molts vídeos i tots ben diferents. La veritat és que la gent ha deixat anar a volar la seva imaginació i també el seu humor, i ho agraïm moltíssim. I hem tingut des d'un vídeo on el gel hidroalcohòlic i la mascareta eren els protagonistes, també hem tingut un petit gatet que, bueno, ens ha enamorat, així que us animo a que mireu aquest vídeo, i també un vídeo molt creatiu que ha utilitzat la cançó de la Gemma com a banda sonora per fer un dibuix.
Exacte, un dibuix de la Gemma,
que entreu al compte i que els veieu, perquè clar, us puc explicar mil coses, però l'important és veure-ho i sobretot participar.
Molt bé, Laura, crec que ara sí ha arribat el moment d'anunciar el guanyador, guanyadora del repte de TikTok d'aquesta setmana. Va, endavant, noies.
Doncs recordem que qui ha escollit el vídeo guanyador ha estat la pròpia protagonista del TikTok de la setmana, és a dir, la Gemma Polo, i doncs ja estem preparades per anunciar-ho, Laura Rovira, deixo tot teu, aquest moment que tots estem esperant. Va
vinga,
tu,
per cert, un redoble de tambors, Carles,
sí,
és possible?
Aquí, bueno, sí, aquí, bueno, la casa és grande, vinga, va.
Ara sí, doncs, el TikTok guanyador d'aquesta setmana és de la usuària Marta Gilard.
Doncs moltes felicitats, Marta, per aquest premi. Gràcies per participar i ens posarem en contacte amb la Marta, sens dubte, per dir-li com ha de fer aquesta estada amb el càmping. Anem a explicar què ha fet la Marta, noies.
Doncs mira, la Marta, la usuària arroba Marta Gilard, podeu veure el seu vídeo, com dèiem, a través doncs, del so de del vídeo del nostre compte, ha agafat el tros de la cançó i ho ha lligat amb la lluita feminista, amb un muntatge d'imatges de la manifestació del 8 de març des de Santiago de Xile, i ho ha acompanyat del text La revolució serà feminista o no serà.
I Marta, des d'aquí, si ens estàs escoltant, enhorabona. I si no saps en quin any, jo puc fer l'esforç, que ho tinc a propet. Marta, així que cap problema, eh?
Jo també m'ofereixo, eh? Si necessita companyia, jo també estic disponible.
Doncs Marta, moltes felicitats. Ja ho saps, tens aquesta estada al càmping Les Palmeres a Tarragona i també gràcies a Campings Cat per fer-ho possible.
Dues nits, com dèiem, a primera línia de mar, com deia, jo m'hi escapava, Carles, ara mateix, mira, ara quan acabem, queden pocs minuts, jo faig la maleta i tu me n'hi vaig.
Ei, aquí us espero, eh? Uh-huh. I per si voleu tenir encara més ganes d'anar-hi, ens hem informat a través de Campings Cat de les característiques més destacades del càmping Les Palmeres de Tarragona. I és que, a més d'estar a primera línia de la platja llarga, com hem comentat abans, és un càmping molt familiar amb molts espais destinats pels més petits. I a banda d'això, també és important perquè aposten pels productes de quilòmetre zero i per un entorn sostenible. En definitiva, si vols desconnectar en un paratge natural en família, el càmping Les Palmeres és el vostre lloc. Llavors, nois, hi anem o no?
Hi anem perfectament. Jo crec que cada setmana sí? Ens hi podem desplaçar-hi. Doncs escolteu, Laura, a partir de dilluns vinent tornem a obrir concurs. Això no s'atura. Volem que gaudiu de l'estiu fent càmping i també fent territori.
Exacte. Carles, no sé si tu ets més de càmping o de glamping. Aquí les Laures ens hem proposat que, ja que parlem de llengua i que cada setmana doncs, tindrem aquest challenge de llengua i de TikTok i també de càmpings, volem ampliar el vostre vocabulari en aquest camp.
Aviam, no m'acabo de decidir, eh? Jo crec que m'ho he d'explicar bé, les diferències que hi ha. No acabo de veure glamping, càmping, m'ho expliqueu?
Bé, cap problema. Mira, el càmping jo crec que tothom ho podem tenir al cap, no? Però hi ha el glamping? Sabeu què és? Doncs mira, és una combinació entre l'acampada, l'aire lliure i els luxes que pots tenir en un allotjament com és pot ser un hotel. És a dir, que gaudeixes de l'entorn natural però amb les comoditats que tindries en una habitació. Això sí, jo crec que ni el glamping ni el càmping et salva dels mosquits.
Però això és important, eh? Li hem de comunicar a la guanyadora això, que s'endugui l'antimosquits també per si de cas. Dos anglicismes que ja hem incorporat al nostre vocabulari, aquest càmping i aquest glamping. De fet, càmping ve de l'anglès to camp, que és aquesta acció d'acampar, i glamping, per altra banda, doncs ja us imagineu que ve de les paraules glamour i càmping. La unió de les dues doncs fa aquest nou mot, que és glamping.
Jo sí que aprenem moltíssim aquest estiu amb vosaltres, eh, Laures? Escolteu una cosa, la setmana que ve ho dèiem, eh? Més, i ja tenim obert gairebé la segona proposta, el segon challenge de l'Obert per Vacances a TikTok, eh?
Sí, mira, Carles, només et direm que de Tarragona seguirem tirant una miqueta més cap avall.
Sí, ja m'imagino, doncs, cap a on apunta aquest mapa d'on anirem a regalar, en aquest cas, aquesta estada, no?
Exacte. No volem deixar una mica d'intriga, Carles, per de cara a dilluns, alguna coseta a explicar. Però sí que t'avanço que comptarem amb la col·laboració d'un TikToker en el cas de la setmana que ve. Un d'aquests, un noi, serà en aquest cas, que va començar a fer vídeos, a fer TikToks, arran del confinament. És a dir, que és un TikToker arran doncs, de la situació que vam viure tots fa uns mesos. I ara no pot parar de fer vídeos. Com et passarà a tu,
sí.
Carles?
Sí,
com
sí,
et
sí.
Passarà a tu?
Home, des d'ahir que m'ho vas baixar, que vam fer en directe, això, que no paro d'entrar i xafardejar, i mira, jo crec que al final començar a fer molts vídeos de TikTok.
No, però, exacte. Carles, t'has fet el compte ja, no ens serveix, que tinguis l'aplicació, volem...
Això us ho prometo la setmana que ve que em faig el compte, va.
Bueno, queda gravat, queda
sí,
gravat.
Sí, sí, tant, cap problema. Jo, si ho dic, ho compleixo.
Per Daniel. Cert, a banda de seguir-te tu, Carles, també li direm a tots els nostres oients que ens segueixin a nosaltres, que segueixin el nostre TikTok, el TikTok del programa, per assabentar-vos de tot, de quan obrim, de quan tanquem els concursos, de quan, doncs, això, de quan podeu fer els vídeos, de com podeu fer-los, perquè també en pengem TikToks amb les instruccions de com fer-ho, eh? Vull dir que allà ho trobareu tota la informació de com fer-ho. @obertpervacances, el per recordem que és una X, i a través d'aquest compte, doncs, allà anem penjant tots els TikToks i allí us podeu informar de tots els nous TikToks, de tots els nous concursos, de tot, Carles, ja ho veus.
Perfecte.
I a més a més, important, així no us perdreu el Banana Challenge de la Laura.
Banana Challenge? Què és això de Banana Challenge?
Mira, Carles, et sona aquesta cançó? Mira. Sick with it, cool, drop.
sona o no?
Et sona o no?
Ho sé de ser sincer.
Poc has estat al TikTok, eh, doncs?
No, no em sona de res. No, em sona
no,
de res.
Passat, no, no, no has navegat molt per TikTok.
No, no, no t'hi has passat gaire estona, això vol dir, eh?
Sí, sí, el que...
T'acabem de... La... O sigui, t'has delatat
sí.
molt.
Molt, molt.
Però sí, si això... el que ens escolteu, us ha vingut alguna imatge al cap amb aquesta cançó, prepareu-vos i preparat, Carles, per riure quan veieu el meu TikTok, la meva versió. Perquè això sí, vaig a... però això sí, vaig avançant, eh? Vaig avançant i ara en sé una miqueta més de TikTok, eh? Però riureu molt.
Que el Banana Challenge, Carles, és simplement, com diu la paraula, un challenge que és un petit ball que tu fas seguint el ritme d'aquesta cançó, eh?
Doncs
i és molt important que necessites un objecte que són unes ulleres de sol, te les has de posar al cap perquè quan arriba el final de la cançó et les tens posades al cap i et cauen al mig de la cara i quedes allà com tu, com un estiuejador perfecte.
Laura, s'ha après molt aquesta setmana sobre el TikTok, però clar, això només és l'inici perquè dilluns que ve hi tornem amb aquesta revolució. Laura, que passeu bon cap de setmana. Fins dilluns.
Igualment, fins dilluns.
I com cada dia abans d'acabar el programa, volem que algú ens expliqui com serà des d'aquesta hora, aquest divendres i el seu dia. Des de l'escala ens explica el seu dia la treballadora de l'oficina de turisme, l'Aina Casadevall.
Hola, em dic Aina Casadevall, estic treballant a turisme a l'escala durant la jornada d'estiu i bàsicament el meu dia a dia, les zones lliures, les passo a la plaça amb amics i amb família i llavors a partir de les dues del migdia entro a treballar i bàsicament atenc el públic que ve aquí i estic passant digitalitzant tot el dels agents cívics que estan controlant les platges d'aquestes últimes setmanes i res, bàsicament és això, llavors arribo a casa i pues, descansar una mica per agafar piles pel dia següent i tornar-hi amb més ganes que mai.
Fins aquí l'Obert per Vacances avui, un programa que fa possible 50 emissores de proximitat de la xarxa. Amb Anabel Pinyar a la coordinació, Pau Vázquez a les xarxes socials, Jordi Bril i Roger Cuixol al control de so, Àlex Isó a la producció de l'estudi i us ha parlat en Carles Carvajal. Nosaltres tornem dilluns a les 9:04 a la vostra ràdio local. Que passeu molt bon cap de setmana.
La xarxa de comunicació local.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Venint cap aquí, he entrat a una llibreria. He agafat un llibre i l'he... I és que, com diu el poema d'avui, els llibres són molt més que fulls plens de paraules. Tornem a ser a la biblioteca de l'Escola Doctor Samaranch i Fina de Santa Margarida i els Monjos, aquesta vegada convidats per l'Estela Sevilla.
Hola, Estela.
Hola, Montse.
Per què has escollit aquest poema de llibres?
Perquè crec que a mi m'agrada molt llegir i sempre he sigut una gran lectora.
Doncs et felicitem i ens agrada. Ens podries dir com es titula aquest poema?
Llibres.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
La Joana Raspall.
Què et sembla si comencem?
Perfecte.
El poema que avui ens porta l'Estela Sevilla ens farà veure els llibres d'una manera molt diferent. Llibres de la gran amiga i poetessa Joana Raspall.
Cada llibre té un secret, disfressat de blanc i negre.
Tot allò que et diu a tu, un altre no ho pot entendre.
Sent el tacte dels teus dits i creu que l'acaricies i que el batec del teu pols vol dir que, llegint, l'estimes. Tot allò que et donarà, que no ocupa lloc ni pesa, t'abrigarà contra el fred d'ignorància i de tristesa.
Amb els llibres per amics no et faltarà companyia.
Cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia.
Quin goig haver descobert aquesta poesia. Moltíssimes gràcies, Estela. Fins al proper Embaladits, amics. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Sabies que...
Els gossos dàlmata no neixen amb taques, sinó tot el contrari. El seu pelatge és blanc com la neu. És a partir de la segona setmana quan li comencen a aparèixer les taques negres.
La xarxa de comunicació local.